COPE Vinaròs.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa i acompanyats pel Pol i Hernández, en aquest divendres de la setmana de Pasqua, una setmana especial, una setmana en què d'una forma especial, en aquest mes de Maria, el Papa ens convida a fer la pregària del Rosari per la fi de la pandèmia. És una de les iniciatives del Sant Pare d'aquest mes de maig, mes de les flors, mes de Maria. En temps de Pasqua hi ha una de les campanyes, podem dir, més conegudes i que lògicament té molt de ressò en aquesta i en aquestes Pasqües, però d'una forma especial això agafa un matís més que important, perquè estem vivint una situació pandèmica, una situació on hi ha gent malalta, una situació on també hi ha cert neguit, en aquest cas, en la població. I certament que més que mai necessitem persones que puguen acompanyar, que puguen, en aquest cas, estar al costat dels nostres malalts. No és casualitat i no és coincidint en aquest temps de pandèmia, sinó que sempre ho ha sigut, que pels voltants de la Pasqua l'Església celebri la coneguda Pasqua del Malalt. I què millor que parlar amb el nostre delegat de Pastoral de la Salut, mossèn Joan Bajo. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Que vostè, a part d'això, és el director, no?, d'aquest secretariat a nivell de tota Catalunya, també, la qual cosa, doncs, és un motiu de felicitació i també, lògicament, és bon coneixedor, o molt bon coneixedor, d'aquest tema, ja que de primera mà, certament, està portant molts de temes d'aquest tipus. I, a més, ne parlarem també, si Déu vol, està a punt de sortir un llibre que acaba de publicar. Mossèn Joan, el tracte amb el malalt, jo diria que és quasi una necessitat que en algun moment de la nostra vida sempre ens trobem al damunt, però que moltes vegades, doncs, ens costa tractar amb el malalt. No sé si, mossèn Joan.
Sí, i penso que com feu o com dieu a la introducció d'aquesta petita entrevista, la situació de la pandèmia ha posat en relleu pues moltes mancances a tots els nivells, a nivell d'atenció sanitària, d'atenció social, però també de l'atenció pastoral. I penso que han sigut ràpids en trobar els revulsius, que l'entrega, l'exemple de l'entrega i la generositat de molta gent a tots els nivells, els agents sanitaris, els professionals, els voluntaris, els agents de pastoral, pues, s'han ficat les piles i que amb professionalitat i amb negació, pues, amb sentit de responsabilitat, han fet realitat en una mica el lema de la campanya del malalt d'enguany, no? Ajudant-nos mútuament.
Certament que l'Església ens convida a pregar pels malalts, i més en concret en aquest temps de Pasqua una de les campanyes és la Pasqua del Malalt. Quin és l'objectiu d'aquesta campanya, que ja la tenim? De fet, aquest diumenge serà el dia en què celebrem i portarem a terme aquesta campanya.
Bé, la Pasqua del Malalt és la culminació de tota la campanya que es fa cada any entorn a un tema concret dels malalts, que s'inicia l'11 de febrer, Dia Mundial del Malalt, i que té pues, la seva finalització, el seu recorregut final, d'una manera visible, almenys a nivell d'Espanya, per el 6è diumenge de Pasqua, en la Pasqua del Malalt, on és un dia en què les comunitats parroquials preguen amb i pels malalts. I vull fer aquí un èmfasi amb i pels malalts. Juntament amb els malalts i també per tots els malalts. Tots els que no estan en la salvació in situ, sinó que estan units a través de la pregària. I que passa també pues, per tots aquells que estan al seu entorn. Familiars, professionals, agents de pastoral i voluntariat, que enguany, degut al tema de la pandèmia, pues, han tingut que superar dificultats que teníem, que han anat apareixent. Pues, la dificultat, ja que el voluntariat que tenim és, són persones grans, pues, la dificultat d'apropar-se a les llars dels malalts o de les persones acompanyats, sobretot de la mateixa gent gran, no? I que això pues, ha dificultat una mica, que hem tingut que pues, estar en contacte amb ells i resoldre interrogants i qüestions, sobretot pues, via telefònica o via telemàtica, ja que pues, estos avanços de la tècnica ho han permès. Però ja dic, enguany ha sigut una mica més difícil perquè no hem pogut trobar-nos físicament tots els agents de pastoral, com solen fer una vegada o dos a l'any a l'inici curs i a meitat de curs, ni res de formació presencial, o sigui que ha sigut una mica. Però la celebració, retornant a la Pasqua del Malalt, la celebració de l'Eucaristia i diferents accions que puguin fer cada delegació, pues ajudaran a tindre aquest reconeixement i una acció de gràcies per totes aquestes persones que cuidem i per continuar aquesta tasca que ens va encomanar el propi Jesús.
Certament que la malaltia en algun moment de la vida es fa present, i certament de que no és agradable i moltes vegades és difícil poder conviure amb ella. Podem dir que aquest temps de pandèmia, si una cosa ens ha ensenyat, ens agradés o no, és a conviure amb aquesta malaltia i amb els malalts. Jo no sé, mossèn Joan, vostè que hi tracta d'una forma especial amb aquest acompanyament amb els malalts, si la nostra societat estava preparada per a viure una malaltia de tan a prop com desgraciadament l'estem vivint.
En mediodia,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Penso que aquesta sostragada de la Covid-19 ha tret a flor de pell nombroses presències i carències en tots els àmbits de l'atenció a la persona malalta. Pensàvem que tindríem pues, protocols per poder actuar en tots els àmbits de les persones malaltes o de les faltes de recursos tècnics i assistencials, i ens hem donat compte que no. Llavors, la perspectiva des de la pastoral pues, ha sigut deixar-nos guiar i aconsellar i ajudar una mica a través de la paràbola del bon samarità, que dibuixa la figura d'un personatge que era lié a la paràbola en si, que és l'hostaler, no? Llavors jo penso que sempre m'he fixat en la imatge que aquest posader seria exactament el que ens donaria a nosaltres la força i el conat per acompanyar tant en el cos com en l'ànim d'aquella persona fràgil i vulnerable. Aquest hostaler actualment és l'Església i la comunitat cristiana inserida dins d'ella. I dins d'aquesta comunitat cristiana l'apartat o la pastoral concreta de la salut. Aquí Jesús, d'una manera més pròpia, ens ha confiat a nosaltres el tindre el cuidatge de les persones que tenen afliccions en el cos i en l'esperit i poder continuar així vessant sobre ells, com diu la litúrgia, sense mesura l'ol vi i l'oli del consol, tant en el cos com a l'esperit i en tota la seva misericòrdia i amb el seu consol.
Mossèn Joan, li ha tocat viure també de primera mà tot aquest acompanyament amb els malalts, no pel Covid, sinó certament perquè prèviament a això, doncs, mossèn Joan ja estava també als hospitals. Com s'ha viscut des de dintre de l'hospital aquesta situació tan dura? Perquè en molts de casos el familiar no ha pogut accedir a l'interior de l'hospital i això ha fet de que hi haguem soledat, no, mossèn Joan?
A veure, jo podria dir que en àmbit professional, en l'àmbit de l'acompanyament pastoral de l'hospital, he vist tres moments o tres situacions que hem tingut que pues, lidiar, no? Primer, el tsunami de la pandèmia en si, no? Que ningú entenia, ningú comprenia en aquells primers moments com una cosa que semblava pues, que era passagera, pues ha arribat a fer una parada a nivell mundial, no? Una situació pandèmica. Certament després, quan estava desbordat tot el sistema assistencial, sí que s'ha denotat, per exemple, pues, també la segona cosa que he vist és la soledat. La soledat, però no només del malalt, sinó de la família i dels professionals. A vegades me trobava algun metge ja quan la pandèmia estava molt arrapada, o alguna infermera o algun auxiliar, i dient és que no sabem com lluitar en això, no? I este interrogant, este dubte creava pues esta situació de soledat. I la tercera que he vist és la no saber com sortir-ne, no? Mm-hmm. És a dir, quan semblava que es tenia dominada les diferents onades que han anat apareixent, pues han anat minant una mica l'ànim de tant dels malalts, perquè els que estaven conscients n'eren conscients, i valgui la redundància, els que estaven pues en situació de sedació, pues no, però i després la família, les limitacions de dir és que no puc entrar, és que només tinc una hora, és que m'exigeixen que només puc estar una hora, que no puc portar menjar ni roba, sinó que ho he de donar als professionals de la planta. Clar, es denotava una sensació de terrorisme, de d'incompetència, no? O d'incomprensió davant d'això. Ha sigut uns moments. Ara, segona i tercera onada ja la gent ja dominava, però penso que la primera va ser la més dura, perquè clar, ningú entenia aquestes limitacions, aquestes ordres que donaven, que bueno, a mi fins i tot em van aconsellar, perquè els va agafar desprovistos de material, que bueno, que només pogués anar a l'hospital en cas de necessitat extrema, de que em reclamessin per a un servei de detenció religiosa, no? Mm-hmm. En principi, però bueno, fins a mitjan d'abril pues vaig estar així, després ja vaig anar, perquè clar, amb el permís que tenia i tal, pues si m'aturaven pues podia anar.
Mm-hmm. Mossèn Joan, parlar de la Pasqua del Malalt és parlar de la tasca que l'Església està fent també a favor dels malalts i acompanyant els malalts, la presència dels sacerdots en l'hospital i tantes i tantes coses. Com se pot, per als que no són coneixedors, quines són o quina és la presència de l'Església en aquest cas en els centres hospitalaris i què és el que fa també per aquesta pastoral de la salut, mossèn Joan?
Jo penso que el més important seria que a mesura que un tingués desig de treballar a primera línia en aquest camp de la pastoral del malalt, pues seria recurrir als recursos possibles atenent a les demandes que venen a nivell tant de parròquia com de voluntariat com d'hospital. Vull dir, aquests tres nivells la gent que vulgui pues treballar pot oferir-se, no? A nivell de parròquia, visitadors de malalts a domicili, sobretot de companyia a les persones grans, a les persones que tenen malalties invalidants, que no permeten sortir de casa, no? Pues, és una mica allò dels fets dels apòstols. Els de la comunitat anaven a donar-los el conor després de les eucaristies del diumenge als diàcres, als malalts, no? El voluntariat, exercim voluntariat en residències, en l'hospital, no? I penso que establir sobretot un contacte amb la gent, amb els responsables, amb el delegat, amb l'equip de cada diòcesi, per poder visitar els malalts, que ho facin posant totes les garanties possibles, sobretot ara en aquest temps de pandèmia, no? I fer-ne el seguiment atenent pues els dubtes que puguin tenir. A nivell del despatx de Barcelona pues hem tingut moltes consultes de com se podia visitar. Els delegats trucaven per veure quines normatives havia per poder gestionar les visites a poc ara a nivell de les residències i de les persones grans a domicili, perquè possiblement eren els usuaris més afectats pel tema de la pandèmia. Però jo penso que ara, en la realitat que tenim, si algú a través de la pandèmia pues, ha sentit la crida del senyor Trevas per poder ser en el camp de la pastoral de la salut, penso que hauríem d'anar a poc ara i anar assentant les bases seguint una mica els protocols i la normativa que les autoritats civils i sanitàries ens vagin donant, no? Hem d'estar una mica el que ens diguin ells per poder pues, no incorrer pues, en faltes o que ens puguin llamar l'atenció.
I per acabar, mossèn Joan està a punt de publicar un llibre. Mossèn Joan, és molts 5 cèntims del llibre que, si no vol, està a punt de sortir a la llum.
Bé, em penso que sortirà un dia quelcom especial. Em penso que surt el dia 7, que és divendres, que coincideix amb el meu aniversari d'ordenació sacerdotal. Uh-huh. I ha sigut una mica pues, això que us comentava durant l'entrevista, de que ha vingut molt de temps d'estar a casa i que no pugui anar a l'hospital, i és sobre la pastoral de la gent gran, una mica el que he inserit abans, no? Per a la gent gran, però també comptant amb la gent gran, i està basat en la reflexió del capítol tercer de Sant Joan, l'entrevista amb Nicodem, de renàixer de nou, que podem fer per a ser evangelitzadors, i Jesús contesta pues, cal renàixer de nou, cal néixer de nou, no? I juntament amb les actes de la sort que vaig tindre abans d'iniciar-se la pandèmia, d'anar al Congrés Internacional que el Sant Pare va convocar a Roma sobre la pastoral de la gent gran, i vaig tindre accés a tota la documentació i a totes les actes que es va fer durant els 3 dies. Ha sigut el motiu d'estudi i de reflexió durant uns mesos, i bé, en juliol, agost vaig començar a escriure el llibre i el vaig acabar a inicis del mes de març.
Doncs quan el tinguéssim a les mans, l'emplacem per a comentar-lo, mossèn Joan, que segur que serà una bona eina, com sempre, per a parlar de l'acompanyament als malalts. Hem d'acomiadar-nos ja, perquè estem ja aixafant aquest límit de temps. Moltíssimes gràcies, mossèn Joan, per acompanyar-nos aquest divendres, i fins la propera, si Déu vol, mossèn Joan. Una abraçada ben forta.
Molt bé, Mercès, i gràcies per contactar amb nosaltres, per donar veu a la pastoral de la salut.
I amb aquesta entrevista posem el punt i final. Els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Entre els dons de l'Esperit Sant està el d'intel·ligència. Generalment pensem que les persones intel·ligents són aquelles que aprenen les coses amb facilitat i no necessiten fer un gran esforç per a comprendre-les. A primera vista, del do d'intel·ligència podríem pensar el mateix que del do de saviesa. Més que un do, ens pot semblar una qualitat d'algunes persones. No obstant això, no podem oblidar que els dos de l'esperit són per a tots els batejats. Per això no els hem de confondre amb qualitats humanes. En l'Evangeli trobem alguns passatges on veiem que els deixebles no entenen els ensenyaments o advertiments del Senyor. No capten en un primer moment el sentit de les paràboles i Jesús les ha d'explicar. No entenen els anuncis de la passió i discuteixen sobre el que els ha volgut dir en parlar de la seva resurrecció. O interpreten d'una manera totalment equivocada un advertiment sobre la necessitat de guardar-se del llevar dels fariseus i saduceus. La causa d'aquesta dificultat per a entendre no està en el fet que els deixebles manquen de capacitats intel·lectuals o en què el Senyor parla d'una forma excessivament elevada per a ells, sinó en la duresa de cor, en la resistència a configurar la pròpia vida des d'ella. Els deixebles no podran entendre els anuncis de la passió i la resurrecció si mentre el Senyor els anuncia la seua mort i els explica la dinàmica de la seua vida, que no consisteix a ser servit, sinó a servir i donar la vida en rescat per molts, estan discutint qui serà el més important en el regne del cel. Seran incapaços de comprendre l'advertiment de Jesús sobre el llevar dels fariseus, que honren a Déu amb els llavis, però el seu cor està lluny d'ell, o es queden únicament en els preceptes externs de puresa, però no els importa la veritat del que hi ha a l'interior de l'home, si la seva preocupació principal és assegurar-se el manteniment material. Amb el do d'intel·ligència, l'Esperit Sant ens obre a la comprensió de les paraules del Senyor. Però no estem únicament davant una comprensió intel·lectual, sinó d'un coneixement de Crist basat en una relació personal d'amistat que ens porta a viure en plena comunió amb ell. Pot comprendre les seues paraules qui vol pensar com ell, compartir els seus valors, sentir la seva passió pel regne de Déu, i per això està disposat a donar la vida per ell i com ell. Qui està unit al Senyor d'aquesta manera arriba a ser una sola cosa amb ell i a entendre els misteris del seu regne. Pel do d'intel·ligència, l'Esperit es condueix a comprendre la coherència interna del missatge de Crist i a viure en sintonia amb ell i amb les seues paraules. En els relats pasquals, veiem que els deixebles van arribar a entendre plenament el Senyor i les seues paraules després de la resurrecció. En la trobada amb el ressuscitat, se'ls va obrir l'enteniment per a comprendre les Escriptures. Va desaparèixer la duresa del seu cor i van donar testimoniatge amb totes les conseqüències. En aquest temps de Pasqua, demanem a l'Esperit que ens concedeixi arribar a la intel·ligència del misteri de Crist i a viure'l plenament per a poder ser els seus testimonis en el món. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
Aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.